a l'actualitat del dia.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat avui al Congrés dels Diputats la dimissió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, després que s'ha sabut que Rodrigo Rato, que havia estat vicepresident econòmic amb el govern de José María Aznar, es va acollir a l'amnistia fiscal que el ministre d'Hisenda va posar en marxa l'any 2012. És investigat, segons tots els indicis, per blanqueig de capitals. També és notícia la desaparició en les últimes hores de 400 immigrants en el naufragi d'una pastera a la costa d'Itàlia. Al costat de la barcassa naufragada hi anava una altra que va volcar. De moment no se sap, no s'han localitzat aquestes 400 persones, però tot fa pensar que han mort com a conseqüència d'aquesta tragèdia. Entre les reaccions, l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats ha instat la Unió Europea a ampliar i millorar el seu sistema de salvament d'immigrants a les costes del continent. I per la seva banda, l'ONG Human Rights Watch ha denunciat el que qualifica de passivitat intolerable de la Unió Europea davant l'arribada constant d'immigrants. I també ens fem ressò a aquesta hora d'una detenció d'11 persones per una estafa massiva i milionària a través de missatges d'SMS amb telèfons mòbils oferint feina. La Guàrdia Civil ha detingut aquests integrants d'una trama que els 10 últims anys es van butxacar uns 5 milions d'euros estafant més d'un milió de persones a través dels anomenats SMS Premium. Aquesta xarxa estava liderada per dos germans des de la Comunitat Valenciana. I recordem que avui s'ha aprovat al Parlament la creació de la comarca del Moianès. El ple de la Cambra Catalana ha donat llum verda al que van votar els veïns d'aquests 13 municipis amb 105 vots a favor, 7 en contra i 17 abstencions. Ciutadans ha estat l'únic grup que s'ha oposat al projecte que s'ha aprovat per la via ràpida en una única lectura. Passen 2 minuts a les 8. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
En bàsquet en directe, què ens heu preparat per a les 9?
Sí, doncs estarem pendents, òbviament, dels quarts de final de l'Eurolliga i guanyaven Xesca i Fenerbahçe. Avui, doncs, en joc el tercer quart, guanya el Barça 41-28 davant de l'Olympiacos. I recordem que a les 9 es juga el Madrid-Efes, l'altre partit també d'aquests quarts de final. Avui també parlem amb Andreu Casadevall, entrenador del Fort Burgos, que per tercera temporada consecutiva ha aconseguit l'ascens a la Lliga Endesa. Això sí, mai ha acabat materialitzant aquest ascens pels temes econòmics. Veurem si la tercera va o no la vençuda. Així que avui, Casadevall, també el bàsquet del dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs a partir de les 9 de la nit, tot això i més coses, recordem el marcador, 4-1-2-8, guanya el Barça, 6,5 per acabar el tercer quart.
Doncs el primer d'una sèrie, el millor de 5 partits. Seria important guanyar aquest primer partit.
Importantíssim.
Que vagi bé, vagi bon bé. Programa. Nosaltres ho deixem aquí, salutacions del Mario Ramírez, la Mari Duarte i la Blanca Aranyó, també qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa de creixement personal i salut mental de cap i de nou amb l'Oriol Casals. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960. I see you climbing up the road just for... Aquest estiu imagina't-la allà on vulguis amb el club més amics. El juny, Terra Santa i el nord d'Itàlia. El juliol, Canadà, la ruta de Santa Teresa d'Àvila a Castella i la ruta bíblica a Jordània. I a l'agost, Terra Santa i Petra, Etiòpia i Armènia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93-409-2770 o entra a clubmésamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93-409-2770. Dijous 23 d'abril, el teu Sant Jordi té un punt de trobada. Ràdio Estel emetrà en directe de 8 del matí a 6 de la tarda des de la seu de Càritas Barcelona, a la plaça Nova de Barcelona, just al costat de la plaça de la Catedral. Viu el Sant Jordi amb el directe de Ràdio Estel i no te'n perdis cap novetat. Recorda-ho, aquest Sant Jordi vine a veure'ns a la plaça Nova de Barcelona. El teu Sant Jordi comença a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. La vida té una part de repte. Contínuament ens interroga, tant amb les dificultats com també amb els èxits. Amb el que ens posa al davant, però també amb allò que no ens posa al davant. Cada dia afrontem aquest repte, el repte de viure. Tenim, però, també objectius, somnis, aspiracions que ens posen a prova d'una altra manera. Hi ha persones que aconsegueixen els seus objectius i n'hi ha que queden frenats pels obstacles. Com superar aquests obstacles? Avui en parlem, el De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui, doncs, parlarem de superar obstacles. Ens preguntarem quines són les claus per aconseguir els nostres objectius personals i ho farem parlant amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya l'Alexandra Panayotu, conferenciant motivacional i coach executiu. També tenim un altre coach, aquí a la meva dreta, el Jordi Casado. Benvingut, Jordi.
Ben a prop de vosaltres estic, Oriol.
Molt contents de tenir-te amb nosaltres un dia més, com també estem molt contents de donar la benvinguda i el Déu vos guard a l'Esteve Pujol.
M'has pres l'expressió, Déu vos guard a tothom.
No te l'he pres, l'he compartit.
Exacte,
no, no,
avançada,
per més que la diem, no la gastem.
Me l'has avançada, molt, molt bé. T'agraeixo la pauta.
I donem també Déu vos guard, salutacions i benvingut al Jordi Carretero, que ens acompanya des de Control de So. Amb tots ells comencem un dia més De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, la nostra convidada d'avui, Alexandra Panayotu, a estudiar Psicologia i Filosofia, és conferenciant motivacional i coach executiu. Treballa en el desenvolupament personal i professional, aportant la seva experiència en superació personal per tal d'ajudar les persones a aconseguir els seus objectius. Benvinguda, Alexandra.
Muchas gracias.
Vostè és grega.
Sí, soy griega, nacida en Irlanda.
En Irlanda. Ha voltat molt. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, ahora, ahora, desde hace unos 12 años viviendo aquí, 12, 13, no sé, ya han pasado muchas.
Molt bé. Continua al Mediterrani.
Sí,
ara,
claro.
Continua
sí.
Al Mediterrani, ara.
Continua des de Dublín, bueno, també al Mediterrani.
No, continua dic per la real.
Visca que la geografia. No.
Vull dir, ha vingut, ha tornat als orígens familiars. Va néixer, va arribar a néixer vostè a a Grècia.
Nacido en Irlanda. Después con 3 años fui a Grecia, después para estudiar varios sitios, no más geografía aún en Europa. pero después, desde Grècia, he venido aquí. Entonces,
veus com
sí,
no anava tan desencaminat?
No.
Tenemos nuestro primer obstáculo.
I si volem que estigui a Irlanda al Mediterrani, està.
Decidim si Irlanda és el Mediterrani.
A vegades hem de tenir aquesta llibertat.
En tot cas, ara i aquí. Ara i aquí, allò que diem el present sí que la tenim al Mediterrani. I contenta, perquè la veig molt riallera, dic, per tant, vol dir que sí que està a gust aquí.
O no, que sí que fue muy.
I tant.
Muy a gusto.
Molt bé. Vostè, a més de tot això que dèiem, és atleta.
Sí,
atleta
sí.
Des de fa uns quants anys, però de fet va començar tard.
Sí, con 30 anys. Ahora tengo 45 y justo me he retirado de mi carrera de gran retos de ultrafondo.
Però per començar amb 30 anys és una mica tard per fer una carrera de realment d'atleta professional,
no? Sí, però nunca es tarde.
Aquesta és una de les seves frases que avui descobrirem, perquè vostè ha aconseguit, tot i havent començat més tard del que en principi fan els atletes, vostè ha aconseguit 13 desafiaments importants, sense lesionar-se. Això ho vull dir, perquè també moltes vegades pensem, clar, aquests atletes que tantes hores i tanta d'això, i que es posen fites a vegades extremes, i que potser castiguen el cos, però vostè ho ha fet sense lesionar-se, per tant, també
sí,
amb consciència.
Antes, cuando empecé a correr y cuando corría maratones, que había llegado segunda en la maratón de Barcelona también hace 11 años. Me lesionaba como todo el mundo, más o menos. Pero cuando empecé a hacer lo que he hecho en los últimos años, empecé a escuchar a mí misma, a cambiar la forma que entreno, no entrenando con programas y con escuchando a los demás, pero primero escuchando a mi cuerpo y mejorando mi salud, respetando mucho mi cuerpo y primero respetando a mi salud. No como atleta, como persona. Y trabajando mucho con mi cabeza, no solo para la superación física y el sufrimiento, sino cómo escuchar al cuerpo. Porque para poder llegar lejos en la vida, o como atleta o como en cualquier cosa, hay que saber cuándo tenemos que esforzarnos y empujarnos y sufrir un poco y cuándo tenemos que descansar. Entonces, este balance es muy importante.
Es importante. Sí. Vostè és autora també del llibre La sonrisa de l'ultrafondo, que està basat en un dels seus reptes més durs. I aquí, agafeu-vos a tots, perquè aquí tal com la tenim...
Jo també m'agafo, sí.
2.010 quilòmetres... Atenció, en un mes.
31
dies.
En un mes, dies.
2.010 quilòmetres. Això quants quilòmetres són al dia?
70 quilòmetres al dia, con 30 los domingos.
Corrent!
Sí, corrent! Sí,
corrent! Esteve, com t'has quedat?
Jo això feia amb cotxe quan treballava,
Sí.
Però amb cotxe. No,
jo aniria al costat d'ella amb el cotxe, també, si ho...
Sí.
Un llibre en el que vostè ha expressat molt des de la sinceritat i des de l'autoanàlisi del desafiament.
Sí.
Jo crec que és una de les coses que segurament, per això vostè, avui en dia, comparteix tot aquest treball, aquest repte, perquè ha escoltat molt, molt interiorment, com ha viscut tota aquesta experiència, no?
Sí, la verdad es que las personas, yo creo que tenemos que buscar nuestros caminos, pero nuestros caminos de verdad, no escuchar a los demás lo que nos dicen. Y yo encontré que tenía un don para correr, lo encontré muy tarde. Y después de unos años buscándolo, encontré que eso iba a ser mi camino. Y la verdad es que mi vida cambió haciendo estos desafíos. No porque eran desafíos de ultrafondo o muy duro físicamente, podría haber sido otro tipo de desafío, pero es poner un reto, un objetivo duro, no buscar el camino fácil, creer en ti, en ti mismo y hacer los pasos necesarios. Y si puedes hacer esto con cosas grandes o cosas pequeñas, buscas... Primero, te fortalezas. Y la verdad es que la superación de los grandes obstáculos en la vida es que aunque tienes que luchar y tienes que sufrir, puede ser físicamente, psicológicamente, con los demás, lo que...
No, cadascú amb el seu repte.
Sí, no solo hablando del deporte, nos ayuda en crecer como personas, nos ayuda en superar y en tener más confianza en nosotros mismos, en crecer nuestro carácter y fortalecernos, porque la vida se trata de una serie de obstáculos. Es una de las leyes de la vida, aparte que nos vamos a morir un día,
són,
és que encontraremos obstáculos.
En aquest cas, l'esport, com a metàfora del que és la cursa de la vida, no?
Sí, sí, sí. I cada uno de mis retos ha sido como muy, muy pequeño, muy intenso viaje de la vida.
Uh-huh. Exacte, sí, una petita experiència vital que després pot ser transportada a la vida en general, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
Una cosa que m'agrada dir, també l'últim apunt que vull fer sobre el seu currículum, és que va guanyar també un concurs literari no sé si va ser un article o un capítol,
era
no?
Era com un article largo.
Peregrinas por el Camino de Santiago. Uh-huh. Perquè vull dir que aquesta senyora també va fer el Camí de Santiago, el Camí de Sant Jaume, però el va fer corrent.
Sí, i sola, sí. Sí, sin equipo de apoyo.
Perquè aquí a vegades ha sortit també algunes altres persones, sí, han vingut al programa a parlar-nos de la seva experiència del Camí de Sant Jaume,
sí,
però clar, ja la pregunta allò, com el vas fer? Caminant o en bicicleta, eh?
Sí.
Caminant en bicicleta. No, aquí la senyora el va fer corrent.
Plaça Sant Jaume.
No la va connectar amb la Marató de Nova York, ja de passada, ja.
Quasi.
Bé, doncs, de tot això parlarem avui, però sobretot entenent-ho com aquesta metàfora de la vida i no per aconseguir èxits, diríem, que enlluernin, eh? No, a vegades parlem de l'èxit o es veu com una paraula
ni
de...
Ni medalles, ni copes, no?
Exacte, clar, no es tracta tant d'aconseguir copes, sinó en tot cas la copa de la vida, la que ens podem veure...
Això és el que és més important.
Doncs aquesta és la que fem, tot just comencem ara mateix.
De cap i de nou, punt de partida.
I aquest és el punt de partida. Vostè ha fet tota aquesta carrera llarga, doncs, que ha aconseguit aquests 13 desafiaments, però no ha estat sempre, d'alguna manera, amb aquestes situacions d'èxit. Vostè...
No.
Ha fet un camí per passar, diríem, d'altres situacions, entre cometes, podem dir, de fracàs, a l'èxit, podríem dir-ho així?
No entre comillas, no, és que del fracàs, tras fracàs. Cuando estaba el primer año que estaba aquí, el segundo, en 2004, es cuando llegué segunda en la Maratón de Barcelona. En esa misma, un mes y medio antes, había caído en el peor momento de verdad de mi vida, que había empezado cuando tenía 14 años, más o menos. Uh-huh. Y estaba dentro de mí misma sufriendo. Llegué al punto de estar aquí, cuando estaba aquí, y no quería estar viva. La gente no cree cuando me ven hoy superwoman. No, soy un woman como cualquier persona, ni hombre ni mujer. Normal y corriente, que estaba luchando más o menos como todos, pero estaba viviendo aquí y cada mañana cuando abría mis ojos no quería estar viva. Uh-huh. Y el salto es un salto cuántico, desde donde estaba en 2004, de donde estoy en 2015, es un salto cuántico. Entonces no es que fracasos personales, fracasos profesionales y sobre todo y lo más duro, fracasos internos. Uh-huh. Pues eso, la vida no se trata de éxito y de todo súper bien, es que se trata de que tú puedes, aunque estás viviendo en tu momento peor de la vida y crees que no hay salida, siempre hay alguna salida, siempre.
Sí, d'aquell moment, quan vostè estava en el moment de tots aquests fracassos i per tant totes aquestes dificultats, li deien això? Què deia vostè? Si algú li deia, no, tu pots aconseguir, però en aquell moment vostè estava receptiva per dir, puc aconseguir-ho?
Hubiese sido porque estaba buscando ayuda de verdad, estaba desesperada en buscar ayuda, pero no, tenía un poco de ayuda, pero no encontraba una persona que me podría ayudar, pero sí que hubiese sido igual que la gente hoy que encuentro, porque hago trabajo profesional con empresas y con uh-huh. grandes grupos, pero más y más me encuentro cada día con gente que están buscando ayuda en su vida personal, y puede ser profesional o personal, pero gente que están sufriendo. Y cuando tú estás de verdad sufriendo y en un agujero negro y desesperado, mucha gente, no todos, pero la mayoría de gente están buscando, con una desesperación, están buscando ayuda.
¿Y qué va ser el que a usted la va a hacer el clic? ¿En quin moment usted troba el primer...
repte, el que la fa caminar, el que pues, li fa donar un pas endavant?
Pues el primer y el segundo y el décimo paso era inconsciente, no sabía qué estaba haciendo. Pues el primero fue el 20-tanto de marzo de ese año, cuando llegué segunda en la maratón de Barcelona. No, creo que era cuando estaba en la maratón y yo, es que no podía ni entrenar y había entrenado 2 semanas y medio o 3 mal y simplemente dije, como tengo mi dorsal, saldré con estas personas simplemente para coger un poco de energía positiva de estas personas. Pues cuando la gente empezaron a decirme, los que tenía a mi lado, pues vas quinta, digo, ¿qué me estás diciendo que voy quinta? Cuando me di cuenta que de verdad iba quinta, cuarta, y estaba ya sufriendo y decía en mi cabeza, eso es solo físico, es solo físico, tú puedes. Pues llegué segunda y cuando estaba en el podio en Plaza España, era un día espectacular y miré los torres venecianos, primero diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí en el podio? Y segundo dije, aunque estoy viviendo en un mundo negro y sin lo que yo veo en un túnel sin salida, sí que hay algo bueno. Yo tengo un don para correr y voy a correr. Era lo único y era casi como coger una cuerda de escape y decir, no voy a dejar... era la primera vez en mi vida que había dicho algo así. Y eso era, aunque cada persona tiene una cuerda, o 2 o 3, pero lo importante es tener los ojos abiertos. Puede ser un mano de una persona, puede ser un talento, puede ser... cualquier cosa, pero hay que tener los ojos abiertos y querer salir de donde estás. Pues en mi caso fue correr.
Per què ens rendim? Per què davant dels obstacles no acabem de veure a vegades aquest lloc on t'agafar-se?
Un razón es que la vida, la sociedad de hoy en día, seguro que todos lo sabemos, es que no nos fortalece. La sociedad, el consumismo, los temas políticos no nos hacen fuertes, nos hacen más débiles, nos hacen no tenemos tanta gente para seguir, gente de con valores fuertes. Entonces, yo creo que demasiado fácil nos rendimos, porque no queremos luchar. Queremos, la sociedad de hoy en día, yo lo llamo del fast food, de comida rápida, queremos todo ahora o ayer y sin lucha. Entonces, con esta tradición que ahora, y todo es fácil, no hemos tenido guerras, los más jóvenes no han tenido guerras, han tenido todo lo que tenían, desde la tecnología, viajes, coches, ropa, todo fácil, la comida fácil. Entonces, si no estoy acostumbrada y no queremos oír de sufrimiento, entonces, pero para llegar de un punto a otro, si el camino, a veces tenemos un camino fácil, pero eso yo creo que la lucha también nos fortalece, pero queremos, si queremos el también no queremos sufrir, tenemos miedo y la sociedad nos da más miedo de todo. Entonces, si tenemos miedo de dolor, miedo de sufrimiento, lo queremos todo fácil, cuando vienen los problemas, es que no queremos ir por ahí. Entonces, aunque es el camino fácil y la zona cómoda, no nos lleva a ningún sitio bueno.
Ens queixem molt, ens queixem més que no ens belluguem.
Sí, sí. Y yo no quiero desapreciar los problemas de la gente, pero problemas pequeños o problemas grandes, en general tenemos la tendencia de rendir y de no querer luchar. Y es que si luchas, puedes perder, pero si no luchas, ya estás perdida. Entonces...
potser per una motivació per lluitar és veure l'objectiu, per tant,
sí.
Anem a veure quin pot ser.
Sí.
De cap i de nou, l'objectiu.
L'objectiu, vostè ens parla molt d'excel·lència.
Mm.
L'objectiu ha de ser aquest, l'excel·lència, o va ser el seu objectiu?
Jo, la veritat és que no havia ni pensat en la excel·lència com a paraula, ni havia leído nada hasta los 2010 kilómetros. Y fue, no, perdón, fue el reto anterior. Estaba haciendo un reto para la maratón de Barcelona y era unir el pasado de la primer maratón en Cataluña con la maratón de Barcelona. Pues... había dicho en la presentación antes del reto, había dicho que aparte de correr 180 kilómetros también uniendo la primera maratón de Cataluña que está en Palafrugell hasta Torroella de Montgrí y vuelta, corrí eso, volví a Barcelona corriendo 180 kilómetros sin parar, me uní no con la maratón de Nueva York, pero con la maratón de Barcelona sin parar.
Que havia huelga posant, de trenes.
Se'ns van posant els pèls
sí,
de punta.
Jo crec que sí.
Vaig mirar.
Havia carnaval. Havia
la huelga de trenes, que jo... Le da igual.
Aquí tenim el Jordi, que és esportista.
Jo soc esportista, però estàs parlant d'uns números, que això del llibre que dius La sonrisa de l'ultrafondo, jo no sé si somriuria pas.
Sí, sí, sí.
I no sé si la nostra gent ho veu, però no para de somriure. És un exemple...
No, i durant, és que a vegades pierdo la sonrisa, però no moltes vegades.
Jordi seria l'espasmo.
L'espasmo. L'Esteve, no sé si ha sigut mai de córrer. No has sigut gaire esportista, tu, Esteve?
No, allò de...
Sí, psicològico, deportista psicològic.
Tenis, havia jugat, no sé, però vaja, no. No és allò, no és
el meu... El deport mental. Deport mental,
Recuperem el fil, excel·lència.
Pues havia dit que sí que voy a correr en total 220 kilómetros sin parar, pero dije también, sin saber qué estaba diciendo, voy a hacer mi mejor intento, porque no sabía si podía hacerlo, porque era doblar lo que había hecho antes y pasar dos noches. Pues había dicho, eso era mi fallo, pero no era fallo, era la cosa más importante que hice, porque dije, voy a hacer mi mejor intento. Pues salgo, empiezo a correr viernes por la noche, sábado, hago la primera maratón, ¿no? El amanecer, súper bonito, empiezo a correr a Barcelona, segunda noche por la costa de Maresme, es que ya estaba mal, pero muy, muy mal. Llegué a Barcelona, puse mi dorsal, empiezo a correr y por aquí, por Sants, y es que en kilómetro 4 o 5 caí en el muro de la maratón. Es que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues seguí corriendo porque había dicho que no iba a andar ni un paso en la maratón, iba a correr. Pues me iban pasando gente, no pasé a nadie, pasando gente, animándome porque sabían qué estaba haciendo. Pues en kilómetro 28 más o menos, que estaba en el Diagonal Mar, donde subes y después bajas, pero cuando estás bajando, si los ojos están abiertos, ves la gente subiendo detrás de ti. Pues estaba ahí yo llorando y mal, pero corriendo, mi pareja y uno de mi equipo ahí animándome, y gente que estaban allí animando y también cogiendo animarse de ellos mismos, diciendo, si ella ha corrido de cientos pico kilómetros, pues yo tengo que seguir. Pues en algún momento veo los que estaban detrás de mí subiendo y estaban andando. Y digo, ostras, pues si sigo así yo, pues me van a pasar los andadores. Y dije, de repente dije, ¿qué dije? No, porque antes está pobre de mí, sí que había hecho todo esto, pero y está muy bien que he llegado aquí, pero quiero andar, pero no quería andar. Y dije, ostras, había dicho que iba a hacer mi mejor intento. Y después el diablo, el ángel, me dice en mi espalda, dice, eso es tu mejor intento, Alex, que estás arrastrando, perdón, tu culo por las calles de Barcelona. Y el diablo dice, sí, no puedes más. Pues el ángel dije, no, Alex, puedes hacer más.
Como una vocecita en cada lado.
Exactamente. Pues dije, no, puedo hacer más, aunque estoy cansada, aunque... Pues hice un cambio de chip mental y dije, si puedo correr más rápido, voy a correr más rápido. Hice un negocio en mi cabeza, vale, pues llegas a kilómetro 30 y empecé a correr. Llegué...
Empecé.
No, a correr fuerte. No, fuerte. Fuerte. Llego sprintando a la meta... Cuando el hombre del cronometraje me dice, Alex, es que ¿qué hiciste en kilómetro 30 y 32? Y digo, ¿por qué? Dijo, hasta kilómetro 32 te pasaron, no sé, 9.000 personas y no pasaste a nadie. De kilómetro 32 y por hasta la meta, pasaste casi 1.000 personas, 900. Me pasó un hombre. Pasé a todo el mundo que tenía delante. Pues allí después... Dije, pues, ¿qué hiciste allí? ¿Cómo es posible? Y dije, era la fuerza mental, pero también dije, eso es la excelencia. No solo buscar tu objetivo y cuando sabes que has conseguido tu objetivo, ya está. Es hacer lo mejor que puedes. Y empecé a trabajar la idea de la excelencia. No solo excelencia, porque excelencia puede ser ganar y ganar. No, no, excelencia personal.
La paraula excelència a vegades té aquest component que ens fa una mica de nosa, no? De dir, què busquem?
Sí,
no, ser el millor, ser el més... El que està sota tots els focus i tots els premis, no és això.
Sí, no, no, és excelencia personal. Para mí significa hacer tu mejor esfuerzo en cada momento de cada día, en cada cosa que estás haciendo. Mira, aquí, en este programa, no estoy pensando en qué voy a hacer después, qué he hecho antes, no, no, qué voy a comer esta noche, aunque sí que estoy pensando. No, estoy aquí. Entonces, en cada cosa que haces, haces tu mejor esfuerzo. Y eso significa que, primera, vas a conseguir más veces que no tu objetivo. Cuando consigues tu objetivo, estás muy contenta, pero sabes que has hecho lo mejor que puedes. Cuando no consigues tu objetivo, sí que estarás decepcionado, quizás llorarás un poco, pero no estás decepcionado contigo mismo. Nadie te puede pedir más que tu mejor esfuerzo. Nadie, ni tú. Y nosotros mismos somos los que juzgamos a nosotros mismos más que nadie.
Sí, moltes vegades amb més duresa. Entonces, més duresa.
Si tú adoptas, si tú coges la filosofía de la excelencia personal para tu vida, no solo por tu trabajo, porque también es la herramienta más fuerte para tu trabajo, pero para tu vida, tendrás más éxitos en el trabajo, tendrás más confianza en ti mismo y estarás más contenta, porque la vida no es solo trabajar y luchar, es vivir bien y vivirás mejor. Entonces, a veces, pero la gente dice también, oye, es que tanta presión o tanta presión
clar,
cada dia...
Sí. Clar, però, si fem l'advocat del diable, jo dic, escolta, cal viure d'aquesta manera.
Pues, però la excel·lència a veces significa luchas y te fuerzas y no... Y a veces dices, ahora es descansar. Y el descanso también necesita la excel·lència. Y cuando yo pongo mis pies en el sofá, cojo mis patatas chips o el postre el fin de semana y pongo el película o la música y digo, yo no, cierro mi teléfono, no pienso ni en correr, ni en los mails, ni en nada, es disfrutar. Entonces, cuando yo estoy de vacaciones, de fin de semana, con mis amigos, no estoy conectada a mi mundo profesional. Y la excel·lència és buscar el equilibrio, no és forçar-te.
El millor de cada moment, el que toca a cada moment. Quan toca descansar, toca descansar.
I quan és disfrutar...
Doncs ara toca descansar una mica. Escoltem una música que, a més, ens ha triat vostè avui, The Human, de The Killers. Per què aquesta cançó?
Su mensaje, su ritmo me ha ayudado muchísimo en ciertos retos, sobre todo empecé con esto cuando después del reto que hice para la maquinista, era un reto solidario, era 24 horas luchando, pero lo puse en marcha en mi cabeza mucho cuando fui a Inglaterra en el 2011, me parece que hice 315 kilómetros sin parar, sin descansar y me ayudó un montón allí. Pues la música a mí me ayuda en todo mis caminos, no solo como corredora, en todo. Pues esa canción me ayudó mucho.
Doncs deixem que ens ajudi, The Human, amb The Killers, i després continuem parlant amb la nostra convidada d'avui, l'Alexandra Panayotu. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de la superació d'obstacles. Ens preguntem quines són les claus per aconseguir els nostres objectius personals. I estem parlant amb la nostra convidada, Alexandra Panayotou, que ella és atleta, conferenciant motivacional i coach executiu. I ens està compartint amb nosaltres doncs, tota aquesta experiència de superació, també doncs, per tenir nosaltres aquests llocs on agafar-nos o aquests inputs que ens puguin servir també per aconseguir els nostres objectius. I ara anem a veure com es fa això.
De cap i de nou, el com.
Ja sabem doncs, que moltes vegades ens costa, que en certes etapes de la vida podem estar enfonsats fins i tot. Sabem que l'objectiu de l'excel·lència personal pot ser un element motivador, però ens falta saber com fem aquest camí, d'un lloc cap a l'altre. Al seu torn, Alexandra.
¿Cómo
hacemos eso?
La verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay unos pasos básicos. La excelencia para mí es la filosofía básica y todo es como una paraguas y todo el resto o como una base y todo sale de allí. Otro tema y otro paso muy, muy importante es la actitud positiva. Mira, no, la verdad es que todas estas cosas yo les he aprendido con estas luchas, pues he encontrado que no puedes elegir lo que te pasa en la vida, pero sí que puedes elegir con qué actitud lo vas a afrontar. Y la gente, mucha gente piensa que o eres optimista o pesimista, o tienes una actitud negativa o positiva. Y no es verdad. La actitud es como el cuerpo y como la mente. Tú puedes trabajarlo, tú puedes prepararlo y tú puedes dirigirlo hacia donde quieres hacerlo. Yo antes era la más negativa del mundo, la más pesimista del mundo. Y hoy soy, y no solo hoy, desde hace años ya soy muy, muy optimista.
¿Cómo has cambiado qué chip?
Pues al principio era inconsciente, pero lo primero es entender que tú puedes, si tú eres una persona negativa, una persona negativa, uh-huh. No significa que es para siempre y es de nacimiento. Primera, sabes que
chip de dir, puc canviar, sí, la meva
exactamente.
Ment, l'enfoc de la
es
meva
possible,
ment es pot canviar.
És possible. Uh-huh. I després és ser consciente. I la verdad es que eso nos ayuda en todo. Ser conscientes de cómo pensamos. La reacción normal es cuando vemos un obstáculo delante de nosotros, un problema, es ver el problema. Pues es casi hacer un paso hacia atrás y decir, vale, yo no voy a concentrar en lo negativo, voy a buscar el positivo. Porque si nos fijamos en los problemas, en el negativo siempre, vamos a perder tiempo, energía y quizás no vamos a superar el obstáculo. Sino, si intentamos a siempre ver el positivo, vamos a superar, buscar soluciones más rápido, vamos a superar más obstáculos y sobre todo vamos a poder cambiar cómo vivimos. Hay gente que dicen sí, pero si tú vas por la vida siempre con una sonrisa, que actitud positiva no significa que siempre vas con una sonrisa. Significa que buscas el lado positivo de cada situación. No significa que siempre puedes estar llorando, pero buscas el lado positivo. Pues, y lo que pasa es que hay gente y dicen, pues si hago esto, yo no puedo ser crítica. Y mi trabajo necesita, yo trabajo en riesgos, en riesgos laborales.
He de veure la part negativa, el perill, sí, he de veure
pero,
el perill.
Sí, però eso no significa que si tú buscas el lado positivo, no significa que no puedes ver riesgos. Yo puedo ver riesgos. Yo cuando antes de mis retos veía y medía muy bien qué me puede pasar. Pero no me fijo en busco. Primero busco. Si hay demasiados riesgos y no quiero hacerlo, no lo hago. Uh-huh. Pero si quiero hacerlo, busco y tomo medidas de precaución, pero después sigo adelante. Pero es muy fácil decir no, voy a ser negativo. Y la reacción instantánea muchas veces es eso. Pero hay que parar. Cada momento que empezamos a quejar, empezamos el enfado, dejar el enfado entrar, es parar y decir, de verdad, ¿qué tengo aquí delante de mí? ¿Qué tengo en mi cabeza? Y ser conscientes. Podemos calmarnos y tomar hacer un paso hacia atrás y ver la cosa más con más objetividad y ver, buscar, vale, es malo, pero hay cosas buenas y siempre hay lados positivos, siempre.
Per tant, aquesta educació de la ment, dels pensaments, seria la clau.
Sí, controlar un poco la mente, porque la mente puede ser nuestro enemigo, el peor enemigo que tenemos, pero es nuestra herramienta más fuerte que tenemos. Entonces, una cosa es controlar la mente y tener una actitud. Y si tú, ya sabemos que para hacer que algo sea un hábito, uh-huh, bueno o malo, como el azúcar, por ejemplo.
Tot això bé, això del sucre.
És que és la segunda vez que fa al·lusió.
I els oients diuen què li passa amb el sucre. Això, tot això bé perquè l'Esteve ha arribat i li ha ofert un caramel.
Clar,
caramel.
Sí.
Com fa moltes vegades.
Jo te l'agafo. Era la tentació.
I ell ha dit, no, només els caps de setmana.
Només els caps de setmana, clar, sí.
Per això, tant, disciplina.
Sí, disciplina. Pues los hábitos lo formamos más o menos en 3 semanas. Entre 3 semanas y si hacemos algo cada día durante 3-4 semanas, ya es un hábito. Entonces, sí, la mente...
Han creat les xarxes neuronals suficients perquè aquell camí sigui sòlid,
no? Sí, primera necessitat és la disciplina, decir, cada día voy a estar consciente durante un mes de ser positiva, ¿vale? Pero después de ese mes, ya no es algo que necesita la disciplina porque es hábito. Entonces, primera, es que cambiamos nuestra actitud. i buscamos una actitud
positiva. Això és molt
positiva.
Bo per les persones que els fa por la disciplina, dir que jo no sóc disciplinat. Mm. Dir, escolta, només has de ser disciplinat 21 dies.
Exacte, más o menos.
Tres setmanetes. Després ja és un hàbit, tranquil.
Però també hay que saber que la disciplina, sempre esperamos que los demás nos disciplinen, nos dicen que tenemos que hacer, pero cuando nosotros... Que si yo quiero hacer algo, yo no voy a esperar a que alguien, o para mis retos, por ejemplo, que alguien me despertaba, mi pareja, a las 3 de la madrugada. Oye, cariño, despiértate, te hago tu café. Que sí, tenía que pedirle, oye, por favor, ¿me puedes llevar 100 kilómetros de casa para que pueda empezar mi entreno nocturna y que llegaré por la noche, mañana por la noche? Es que soy yo. Si tú quieres algo, tú, la disciplina es nuestro amigo. Sí que no queremos aplicarlo, però és una de les herramientas más importantes.
No s'hi val excuses, no?
No.
I constància, imagino. Disciplina.
Constància, però també la determinació, perquè quan si hablamos de objetivos, el objetivo, elegir bien los objetivos. Si yo digo, quiero hacer esto, y empiezo el camino hacia eso, y empieza a ser difícil, porque dificultades tendremos. Si de verdad no quería el objetivo, si no era muy importante para mí, es muy fácil abandonar.
Uh-huh, obviamente.
Pero si el objetivo, si digo de verdad quiero eso y sé las razones que tengo para hacerlo, la determinación es eso, decir, voy a ir a por ese objetivo y no voy a dejarme caer si es lógico y si no pasa nada, si no hay nada serio que me va a hacer parar, que no es abandonar, si tienes uh-huh. que parar algo. No voy a dejarlo hasta que llego. Eso es la determinación, no es una palabra mágica, es querer llegar a donde
voler-ho.
Quieres llegar.
Voler-ho amb majúscules.
Sí.
Anem cap a escoltar el contacte del programa i anem a veure també què ens hi vol afegir l'Esteve avui.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Esteve, què ens hi afegeixes a tot això que ens està avui
res.
Facilitant?
Va,
ja està tot dit.
Aneu tornant.
No.
Trec els auriculars i me'n vaig.
Corrents?
Ja
res de camí.
Ara no t'aturis, No t'aturis durant...
Fins a Nova York. Fins
a Nova York.
A veure, clar, no, aquí tinc unes quantes coses apuntades, però em fa... Tant el Jordi com jo, estem molt avergonyits, Jordi, tu i jo.
Sí.
Jo t'ho noto.
Això de dir-ho, tots dos és perquè així fa menys mal. Així fa menys mal. No, ja està.
Calla, que descuidat.
No estic avergonyit. No, jo ja ho sé que no correré aquesta. Els meus objectius són uns altres.
Allò d'amagar-se sota la taula i dir, Àlex, a reveure fins a l'altre dia.
Ens ha dit que el clic podia ser qualsevol.
No, això és veritat. A veure... superar els límits propis, no? Aquest era
el tema d'avui.
El tema d'avui. Llavors, jo quan preparava la meva intervenció, jo m'he apuntat i ho engego així i després l'Alexandra ja hi farà les... Sí. A veure, primera cosa, jo sempre faig una mica d'advocat del diable, no? Ser conscient dels límits. Uh-huh. A veure, perquè els nostres objectius no poden abastar els impossibles.
Allò que diem ara, ho pots aconseguir tot, no? Amb aquests missatges a vegades que tot ho pots aconseguir.
Això, pel psicòleg, ja està passat de moda, no? Tot és possible. A veure, no, tot és possible, no. Jo no puc saltar sense... I en Perxa tampoc, 5 metres d'alçada. Que no, jo, a prop de 74 anys, com vols que salti 5 metres d'alçada? Ni 2, no puc saltar. I no faria... Perquè no, perquè la meva constitució, les meves malalties passades... Per tant, el que sí és... les possibilitats desconegudes. Això sí que ha de ser molt interessant. És a dir, alerta, els impossibles no, perquè seria una font de frustració absoluta. Però tenim moltes possibilitats que senzillament no les coneixem, no les hem explorades. Això sí que ha de ser. Llavors, t'engego una frase, Oriol, que els meus alumnes els ho deia moltes vegades, quan eren alumnes de debò. L'optimisme, nanos, és una opció. L'optimisme és una opció. Perquè més aviat tirem a ser pessimistes. A veure, més aviat tirem a ser pessimistes. Si no me'n sortiré i tal. Llavors, cal fer l'opció de l'optimisme. Doncs a mi em dona la gana de ser optimista. Perquè si no, fumut. Com que l'Alexandre ho ha dit tan ben dit, ja no dic res més, no? I una eina, una estratègia per afavorir això és... que un altre dia n'he parlat arran de l'estrès. de la, mm-hmm. la no, n'he superat de semblants i fins i tot de pitjors. És a dir, aquesta memòria que em fa dir jo ho he superat serveix molt per superar obstacles que potser desconec. Home, aquest obstacle és nou i per això m'angoixa, perquè, clar... Però, escolta, no deu ser pitjor que situacions que jo he superat, no? Hi ha una llegenda d'Amazònia brasilera del salt d'en Joao, que el Joao, no l'explico perquè és una mica... ha de salvar el seu germanet perquè s'ha encès el bosc a l'altre costat d'un rierol, d'una rasa, no? I els grans, no? I ell diu, i tant que sí que jo saltaré. Per què? Perquè ja ho he saltat jo, això. Diu, jo ja, aquesta distància, ja, aquí no, però ja l'he saltada jo d'altres vegades, i el nano, doncs, salta, agafa una corda, tal, i passa al seu germanet, no? Les utopies del Thomas More, no? Són uns ideals inassolibles. Utopos, en grec, vol dir que no existeix enlloc. És a dir, una realitat que no existeix. Però sempre estimulen les utopies. Aquella barbaritat evangèlica, i que em perdoni el senyor cardenal, que em deu sentir des d'aquí dalt, de sigueu perfectes com el vostre pare celestial és perfecte, dius, apa, nano, home, a veure, tampoc hi massa. Esclar que sí. És una utopia que sempre m'estimularà.
Assenyala, que ens assenyala, no?
Perquè si són uns objectius fàcilment assolibles, vinga, home, això...
Aquí és on no ens superem.
Clar, això no motiva, no? Per tant, tot el que disminueix la confiança en si mateix, això ho ha dit tan ben dit, em reduirà les possibilitats d'èxit, no? Fins a arribar a allò que ara... el burnout. És a dir, el gat escaldat, que diríem en català, la versió catalana, no? Que el gat escaldat, aquí l'aigua freda espanta. Clar, és que el que està escarmentat, coi, costa molt després de... Doncs no, home, possibilitats de dir, puc fer més del que em penso. I això és una suma de... No tot és possible, a veure, siguem realistes, no tot és possible, no puc fer tot el que jo voldria, però puc fer molt més del que penso. És dir, idealisme per un cantó, més realisme. Utopia, més desig, perquè segur que som capaços de fer molt més. Bueno, i l'Alexandre és un exemple, i paro perquè...
Seny
és
que, i rauxa,
Sí, va estar
una mica de seny.
El seny, molt seny i molta rauxa.
Pol, comentar alguna cosa?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que lo que tenemos que hacer son pequeños... Y mi siguiente libro, que ahora justo se está acabado, se llama Pequeños pasos hacia la excelencia. No es... Es que no podemos hacer todo, pero
sino un micropaso, que en Jordi li agrada molt parlar de micros, microobjectius, microreptes,
Sí. Y yo antes había perdido todos mis sueños, después cogí sueños, pero yo me llamo no soñadora, yo me llamo soñadora real, con mi cabeza en las nubes y mis pies en el suelo. Y yo creo que una de las claves del éxito es eso, tener sueños y tener la pasión y la emoción y querer llegar lejos, pero ser realistas también.
Sent realistes, anem arribant ja cap al final del programa i volem sentir en Jordi també. Per tant, publicitat, i a veure què ens hi afegeix el Jordi Casado.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Doncs Jordi Casado, Coach Life.
Som-hi.
Avui és un tema aquest dels objectius, motivació.
M'apassiona,
és l'essència dels coaches, tot això.
I a part també l'energia que ens està transmetent, ens està arrencant també... aquí
ara no em veuràs penta. Que m'arribo fins
ja
al tren, jo, Jordi?
Jo ja m'he tret les sabates de Porto Bambes, ja, Bueno, escolta, Alexandra, més d'un oient s'haurà quedat amb les ganes de preguntar-te el número de telèfon de l'Angelet. Aquest Angelet que portes, Espai, si vols mal dir sí. a mi, i jo ja el passo,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè l'altre sí. el tenim...
Sí. El del diable ja està... Sí, me catxes la mar. No.
I no és el 012, no, no.
No, no, no. No,
no, això no.
Que també nosaltres aquí ja intentem que cada persona trobi el seu angelet i el tingui ben a prop.
Deu ser el 116, no Sanitat Informa?
Sí, podria ser.
Deu ser Sanitat Informa, tu.
Bueno, el coaching, no?, és aquest escenari, no?, que ens permet despertar l'interès pel creixement, per la transformació personal, estem parlant de superar obstacles. Sí que vull fer una petita ressenya. De vegades moltes persones a les sessions et venen amb la intenció de canvi, de vull canviar. Compte que de vegades el canvi mal entès s'entén com a desaparició, i no, una paraula ben maca és transformació. Mm-hmm. Per exemple, posem un exemple, una persona molt ansiosa o molt impulsiva, no és que desaparegui això, que l'eliminem, sinó simplement que trobi, que transformi en calma, que la pugui viure, aquesta calma. O una persona indecisa que pugui tenir aquesta empenta o valor per decidir, per trobar aquestes decisions. Se'n diu transformació, per això utilitzem molt la paraula transformació. Si no, de vegades, canviar sembla... Que m'estàs traient algú de mi? Mm-hmm. Que m'estàs eliminant algú
diferent,
de mi? He de ser diferent del que jo sóc i no m'he d'acceptar? No, transformar. Tots hem de passar per créixer. Però sí que aquí faig una petita reflexió que no és el mateix créixer que créixer amb consciència o sentit. I històricament, l'ésser humà, això quan has estudiat una miqueta d'història, has estat una miqueta atent a classe, l'ésser humà ha crescut quan ha estat despert. Quan ha volgut anar a un país, quan ha volgut aprendre, quan ha tingut aquest leitmotiv, aquestes ganes, quan està connectat, quan està despert. Però, clar, quins són els tres principals obstacles, aquí és on us intervinc jo, que trobo que en l'actualitat tenim les persones per no afrontar, per no superar, per potser quedar-nos en allò que diuen la zona de confort. Mm-hmm. Els hem dit tots. O sigui, l'Alexandra sembla que abans de començar el programa ens hàgim reunit i hàgim parlat. Però els tinc apuntats.
Repassem-los perquè quedin gravats. Vinga.
No tenen
els obstacles, sinó que
correcte,
els hem de superar. Eh?
Aquestes tres posicions que potser no són les millors per superar obstacles. La primera, els hàbits no saludables. Mm-hmm. Els hem de transformar en hàbits saludables. Fins i tot una petita ajuda, en recorda't, durant tota una setmana, ja us deixo un marge una miqueta de temps més gran, disposeu d'una hora per vosaltres, per connectar-vos a vosaltres, per parar, per frenar, per sentir les ganes, que de vegades la vida rutinària ens genera unes dinàmiques d'allunyament. Mm-hmm. Llavors és important tenir un hàbit saludable, tant en el que serien les conductes, les emocions, les relacions, i un altre hàbit en la lingüística. El llenguatge, això que parlem tant, sí, puc, ho intentaré, i no puc, és que un profe em va dir que mai superaria no sé què, és que el meu pare sempre em diu, ets un desendreçat sempre. No, hem de saber transformar, ni trencar ni eliminar, transformar aquests petits detalls diaris que tenim, els hàbits, que ho hem dit, la segona, que m'apassiona, l'actitud, o li dic jo com m'agrada, la mirada que tenim davant el present. Mm-hmm. Clar, estem marcats per experiències, estem marcats pel passat, i moltes vegades no hem superat coses perquè o no teníem els millors
les
aprenentatges o
moment,
les eines,
sí.
o no era el nostre moment. Llavors, és important, a través de quins dos coms podem tenir una actitud més bona, agraint i fomentant il·lusions. És molt important fomentar il·lusions, que això l'angelet és el que ens diu continua, fomentem aquesta il·lusió. I l'última, els pensaments. Una persona que fomenti, produeixi, construeixi pensaments més sans té una capacitat de continuar el seu camí i superar els murs d'una manera ben maca.
I avui ho tenim aquí exemplificat amb tot el testimoni de l'Alexandra. Doncs amb això arribem al final del nostre programa. Anem a veure si podem contestar, que jo crec que molt bé la podrem contestar, la pregunta que hem llançat a l'inici del programa. Quines són les claus per aconseguir els nostres objectius personals?
Fa quan no vius un desafiament? Fa quan no corres una marató de vida conscient, escoltant el teu cos i respectant la teva persona. Hem de trobar el nostre camí, el nostre canvi o repte, i un cop el tenim, fer els passos necessaris per viure'l. Perquè també lluitem i patim, però sortim reforçats a créixer com a persona. Si fàcilment et rendeixes, si no vols fer el teu clic personal, et faràs feble, et sentiràs estàtic. Mou-te, somriu, valor, i un bon calçat per córrer la teva marató. Fins la
propera. Ben calçats, important, no? Ben calçats.
Sí. Claro que sí.
Alexandra Panayotu. Panayotu. Alguna web on la gent que vulgui saber més coses de tu i del treball que fas pugui accedir?
Sí, és www.alexandrapanayotou.com.
Escrit Panayotou, alexandrapanayotou.com. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Alexandra, conferenciant motivacional. Està clar que és motivacional, coach executiu, i que fa tot aquest treball de desenvolupament personal i professional a partir de la seva experiència en superació personal per ajudar, doncs, en aquest cas, a les persones que vulguin aconseguir els seus objectius. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
I moltes gràcies a los tres. Ha sido un gran placer compartir-lo.
Igualment.
Mutua.
Igualment. Gràcies, Jordi.
Vinga, Oriol.
Gràcies, Esteve. Gràcies, Jordi Carretero, des de Control de So. I res més. Gràcies a tots que ens heu escoltat. Fins al proper De Cap i de Nou.